Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Estem en companyia del Juan Carlos Valero, de Vocento Catalunya. Molt bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
Maria Jesús Cañizares, Crònica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
I també ens acompanya la Iva Anguera, de l'Independiente. Molt bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte el conversa el senyor Alberto Fernández Díaz, que és el president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Fernández Díaz, bona tarda, benvingut.
Hola, què tal, bona tarda.
Molt bé, estem a les portes de l'inici d'una nova jornada de vaga a la ciutat de Barcelona, vaga del metro, això serà el dilluns, queden tot just 48 hores. Portem ja 10 dilluns consecutius de vaga. La cosa pinta malament, perquè el conflicte sembla que està enquistat. TMB accepta l'arbitratge que va oferir la Generalitat, el comitè d'empresa, on mana la CGT, diu que allí no ells volen entrar amb a saber cap qüestió d'arbitratge, i mentrestant els ciutadans, els damnificats, que són sempre els ciutadans, doncs sense metro un dilluns més. Com es pot desactivar tot això? Com es pot desbloquejar aquest conflicte, senyor Fernández Díaz?
El que cal és que la senyora Colau, que a més de ser l'alcaldessa, és la presidenta de la Junta General d'Accionistes del Metro de Barcelona. És a dir, el Metro és una empresa pública, el seu màxim òrgan de decisió està presidit per la pròpia senyora Colau, que no diu ni pio, s'ha quedat al marge absolutament d'aquest conflicte laboral, que és inacceptable, perquè aquesta vaga de metro el que converteix els barcelonins, els usuaris del transport públic, és en els hostatges d'aquest servei. I a sobre, amb un govern de la Generalitat que no dicta el decret de serveis mínims imprescindible per garantir un bon funcionament del metro els dies de vaga, i sobretot que no hi hagin aglomeracions i cues a les andanes i dins dels convois, que a sobre afegeixen un nivell d'inseguretat important per a aquests usuaris del transport públic. Però clar, serà Colau, sembla ser que no li importa, perquè la primera fotografia del seu mandat ara fa 2 anys, quan va començar com a alcaldessa, va ser que seria l'alcaldessa que utilitzaria el transport públic, i es va fer una foto al metro. Ara, com ja va en cotxe oficial, sembla ser que, malgrat que presideixi l'empresa del metro, això no va en milla.
Uns mínims, vostè deia que són molt mínims, no? 40% de 7 a 9 del matí, 40% de 4 a 6, i només un 20% de 8 i mitja, 10 i mitja de la nit. Això, clar, després passa el que passa, aglomeracions i perills a les andanes del metro de Barcelona. Hem vist situacions de molt risc les últimes setmanes.
I no deixa de sorprendre, per cert, el silenci del senyor Rull, el conseller de la Generalitat, que sempre és tan loquaz quan es tracta de criticar puntuals cues a l'aeroport de Barcelona, però en canvi les cues al metro sembla ser que no mereixen cap atenció al govern de la Generalitat de Catalunya, que és corresponsable per aquest decret de mínims sota mínims, que impedeix una normalitat en el transport públic mínima els dies de vaga, ni la necessària seguretat a les andanes i convois, que hi ha unes aglomeracions absolutament inacceptables. I ja són 10 dies, ara s'afegeix el Bicin.
15 dies de vaga del Bicin.
Del Bicin, que aquest, el seu impacte és molt menor, i a més jo crec que haurem de fer una altra reflexió amb el Bicin en un altre moment, perquè és evident que un servei com aquest, que genera un dèficit de 12 a 13 milions d'euros a l'any i que paguem tots els barcelonins, utilitzem o no la bicicleta, doncs em sembla que també caldria fer una repensada.
Aviam, perquè com deia, és el metro, és el Bicin que vostè apuntava, i després el tema del taxi. No oblidem que el tema del taxi tampoc està tancat, no? El sector del taxi està revoltat en contra d'aquestes noves aplicacions, Uber, Cabify. Vull dir que la senyora Colau té el món de la mobilitat a Barcelona completament descontrolat.
I mentrestant, doncs, practica el comunisme sobre raïles, és a dir, s'intenta imposar el tramvia, malgrat fa 7 anys el 80% dels barcelonins van dir que no volien el tramvia,
que també és un caos,
i la senyora Colau, sempre tan predisposada a la gesticulació, doncs ara promou el comunisme sobre raïles, intentant imposar doncs una decisió que ja va ser rebutjada a Barcelona, assumir una despesa en transport públic, la inversió del tramvia, 158 milions d'euros, que no és la prioritat del transport públic barceloní, la prioritat és acabar les obres de la línia 9 del metro, i a sobre que l'Ajuntament pagui aquesta actuació del tramvia multimilionària, que a qui li pertoca pagar-la és el govern de la Generalitat de Catalunya, perquè no és competència municipal.
Déu-n'hi-do quin desgavell sobre la taula. Molt bé, aviam, jo he començat parlant de la mobilitat a Barcelona, però suposo que hi ha molts altres temes que la IVA, la Maria Jesús, o Juan Carlos i Leandro volen parlar amb el senyor Ferran de Díaz. La IVA té moltes ganes de preguntar, vinga.
Doncs endavant. Jo, lligant una mica amb el tema de la mobilitat, però anant a la vessant més política d'aquest tema, no sé si vostè té la impressió, com tenim com a mínim els barcelonins, que aquesta polèmica de la vaga del metro, que ja porta 10 dies de convocatòria, li està sortint força gratis a l'alcaldessa de Barcelona de moment, i fins a quin punt és responsabilitat dels partits de l'oposició que això no hagi estat més present en el debat públic, perquè és un incident que afecta moltíssim a la vida diària dels barcelonins.
Bé, jo aquesta denúncia la comparteixo i la reitero permanentment, i la setmana que ve també en comissions de l'Ajuntament de Barcelona el Grup Popular ho trasllada, i en cada ple de l'àrea metropolitana hem interpel·lat a l'alcaldessa sobre aquesta qüestió. Una altra cosa és que a mi ja m'agradaria sortir en premsa cada cop que dic alguna cosa, i no sempre ho aconsegueixo.
Té la sensació que hi ha hagut una certa connivència de la Generalitat a l'hora de no denunciar aquest problema quan s'hi denuncia uns altres?
Evidentment, però és que no tan sols és aquesta entesa entre Ada Colau amb el govern de la Generalitat en clau independentista, sinó també a l'hora d'exigir des de l'Ajuntament de Barcelona a la Generalitat les inversions, el finançament i els serveis que ens pertoquen com a barcelonins. I la senyora Colau és loquaz quan es tracta de criticar el govern d'Espanya per ser d'Espanya i del Partit Popular, i en canvi silencia l'exigència de serveis, finançament i inversions al govern de la Generalitat que ens pertoquen a Barcelona i que la Generalitat no presta, i que és cabdal en serveis com poden ser la dependència, l'atenció a la gent gran, persones discapacitades, l'educació, la sanitat, fins i tot en aquests moments l'Ajuntament de Barcelona ha de fer de banc amic del govern de la Generalitat, i actuacions que li pertoquen a la Generalitat de Catalunya, com és el tancament de la Model i el trasllat de la presó de Barcelona, o que el metro arribi per fi a la zona franca, si algun dia això és una realitat, serà perquè l'Ajuntament de Barcelona ha pagat allò que li pertoca al govern de la Generalitat, i no hem sentit cap crítica per part de... ni cap crítica ni cap exigència, perquè si no ho critiques però ho reclames, dius, vale, però en aquest cas ni crítica ni exigència, és a dir, la submissió d'Ada Colau al govern de la Generalitat pot ser perquè mentre Ada Colau, jo crec que hi ha un pacte tàcit, un pacte no escrit entre Ada Colau i la Generalitat, de manera que no es fan mal ni en el debat independentisme, és a dir, una certa ambigüedat que manté Ada Colau sobre el seu posicionament independentista, li és correspost per part des de la Generalitat de Catalunya amb un agraïment sense pressió per tal de que l'Ajuntament de Barcelona no reclami a la Generalitat tot allò que estaria obligat a fer el govern de Catalunya amb Barcelona i que no fa, des d'inversions al metro, insisteixo, sanitat, educació, escoles, discapacitats, etc.
Ara que parlava de l'independentisme suposat de l'Ada Colau, vostè què pensa? Que això, l'ambigüetat que ha demostrat fins ara és calculat, estudiat, ella és independentista, què passarà el dia 1 d'octubre? Jo sé que ella ha votat en contra d'una resolució del PP, sí, en contra de deixar les dependències municipals. Què passarà? Quina sensació té? Està jugant una mica amb aquest tema també per un tema partidista?
Ara Ada Colau s'ha alineat sempre amb les tesis independentistes a l'Ajuntament de Barcelona. Ho va fer quan va donar suport a la possibilitat que l'Ajuntament de Barcelona convoqui una consulta per tal de decidir si Barcelona s'adreix a l'Associació de Municipis per la Independència. S'ha alineat amb les tesis independentistes quan la pròpia Ada Colau assisteix al Parlament de Catalunya a la convocatòria de Puigdemont del Pacte Nacional pel Referèndum, o quan el tinent d'alcalde, el senyor Pisarello, com a alcalde accidental de Barcelona, assisteix a Madrid a la conferència també del president de la Generalitat Puigdemont, en la que va defensar la seva opció independentista. I recentment, quan ha rebutjat Ada Colau i el seu govern municipal la proposta del Grup Popular de que l'Ajuntament de Barcelona en cap cas doni suport a la convocatòria independentista de l'1 d'octubre, donant suport des de l'Ajuntament de Barcelona logístic i amb recursos materials, agents de la Guàrdia Urbana, sessió d'equipaments públics, el cens electoral, etc., doncs també s'ha alineat amb les tesis independentista. I no oblide una dada que per mi és prou important. En les darreres eleccions catalanes, dels 11 regidors que té Ada Colau al govern de la ciutat, 4, i no qualsevols, senyor Pisarello, Galapín, Asens i Eloi Badia, varen donar suport al manifest de la CUP no el del senyor Rabell de Catalunya, si se pot. Si se es pot.
Si es pot.
I per tant, hi ha un nucli dur independentista molt important al si de Barcelona en Comú. I el que cal veure és si es modularà aquest nucli dur cap a posicions més templades, imposarà els seus criteris, o simplement hi haurà una majoria de Barcelona en Comú en la que hi haurà un moment que haurà de dir: fins ara hem donat suport a un referèndum, però no a aquest referèndum que pretén el senyor Puigdemont, que a més de ser independentista serà il·legal i sense garanties. I això ho sabrem d'aquí a ben poques setmanes, però el que ha de tenir clar la Colau és que si no la suporta...
Molt poques hores, exacte.
Avui mateix, perquè resulta que ahir el representant de Podemos a Catalunya, Dante Fachín, ja va manifestar ahir divendres que la seva formació cridaria a la participació en el referèndum perquè és una continuació de les mobilitzacions del 15M, segons ell, i que es voti sí o es voti no, sigui el que sigui, que els catalans haurien de votar. Quan? Al cap de 5 minuts, Echenique, de Podemos, dirigent de Podemos Nacional, va dir ahir també
que
ell, si fos català, no votaria, no aniria a votar perquè no hi ha garanties. No?
Però
llavors,
més...
què passarà amb els comuns?
Però és que és un altre món, els comuns. Eh?
Sí, no, per això dic, el nostre convidat d'avui coneix Ada Colau, almenys en els darrers 2 anys, i ens pot anticipar que hi haurà un posicionament de cridar les urnes i ajudarà l'Ajuntament de Barcelona a posar col·legis electorals i per tant hi haurà una actitud allò proactiva pel referèndum, o mantindran l'ambigüetat? Què passarà?
La veritat és que no ho sé, perquè afortunadament no sóc ni el cervell ni el portaveu de la Sara Colau. En tot cas, m'agradaria ser el seu antídot, no? Però perquè el seu verí ideològic, no?, que està inoculant a la nostra ciutat. Però jo vull creure que més enllà d'un posicionament polític de Barcelona en Comú, que fins ara s'ha alineat amb les tesis independentista en favor de celebrar el referèndum, un cop aquest referèndum s'hagi convocat i es confirmi de que no tan sols és il·legal, sinó que no disposa de cap tipus de garantia, els ajuntaments governats pels comuns i entre aquests els de Barcelona es desmarcaran d'aquesta convocatòria, entre altres raons perquè saben perfectament que si no ho fan tindran tantes responsabilitats legals com des dels ajuntaments com aquells que ho han convocat des del govern de Catalunya.
Avui mateix, com el fil de que deia el Juan Carlos Valero, hi ha una reunió a l'estat a Barcelona del que és Catalunya en Comú amb la senyora Colau i el senyor Xavier Domènech, on posen sobre la taula un manifest, un document amb 10 punts on diuen que aquest referèndum del dia 1 d'octubre no va amb ells, no és el món de Catalunya en Comú. Vull dir que dins dels comuns i Podem també hi ha divisió, no? El món Podemos, que deia Juan Carlos Valero, i el mundo de Xavier Domènech i Ada Colau, que no veuen tan clar i diuen que es desmarquen d'aquesta aventura que ningú sap com acabarà, no? Aquest referèndum legal de l'1 d'octubre. Leandro, quedaves per preguntar.
Sí, estàvem parlant del mes d'octubre i pues, potser anem una mica més endavant, al mes de novembre, on hi ha prevista una decisió per part de la Unió Europea, molt, la Comissió Europea, molt important, no? que és on anirà la seu...
I canviem de tema.
De l'Agència de Medicaments. Bueno, canviem a mitges.
A mitges, no?
Això sí que és important.
Però està relacionat, una cosa amb l'altra.
És una seu europea a la que aspira Barcelona i altres ciutats, però la meva pregunta, lligant amb tot el que estàvem parlant del tema sobiranista de l'1 d'octubre, és, Alberto Fernández, si creus que pot afectar tot aquest ambient que hi ha i tot el procés i tot el 1 d'octubre, si pot afectar les aspiracions de Barcelona per acollir aquesta seu.
Podria afectar si hi hagués credibilitat que aquest referèndum pot tirar endavant, però evidentment ningú es pensa de debò que el 1 d'octubre serà una realitat i que hi haurà un referèndum per declarar la independència de Catalunya i que el dia següent, el 2 d'octubre, Catalunya serà independent d'Espanya i per tant exclosa de la Unió Europea. Això són conscients fins i tot els propis independentistes. Una altra cosa és que alguns ho diguin en veu alta, com el senyor Baiget, que va ser cessat immediatament, o com apuntava ahir mateix la presidenta de la Diputació i l'alcaldessa de Sant Cugat, la senyora Mercè Conesa, que també marcava unes distàncies i que immediatament seran matisades o corregides per als talibans independentistes. Jo vull creure que Barcelona tindrà l'Agència Europea del Medicament. No hi ha ciutat capital europea que estigui en millors condicions per acollir aquesta Agència del Medicament, que està demostrant, a més, que quan totes les administracions, l'Ajuntament, la Generalitat, el Govern d'Espanya, treballen juntes, podem fer moltes més coses que no pas separades i fer-les molt millor. Ho varen demostrar ara aquest any, ara fa 25 anys, quan commemorem el 25è aniversari dels Jocs Olímpics, i el que hem de fer és afiançar des de la unitat doncs aquesta opció de que Barcelona sigui l'Agència del Medicament, perquè seria fonamental, no tan sols en la generació de llocs de treball, sinó que atrauríem empreses capdavanteres en un sector que és estratègic: la medicina, la farmàcia, la investigació. I això per Barcelona, per Catalunya, per Espanya, és importantíssim que així sigui. I ara que ja sabem que si les coses surten malament sempre diran que la culpa és del Partit Popular, doncs jo vull recordar que ara fa un any el Grup Popular i l'Ajuntament de Barcelona van ser els que varen fer la proposta de que Barcelona aspirés a ser la capital europea del medicament. I això demostra el nostre compromís popular, del Partit Popular, per la ciutat de Barcelona i amb Catalunya. Una altra cosa és que amb l'independentisme ens separi la seva formació, l'opció d'entendre Catalunya.
El que passa és que no ens hem d'oblidar que Barcelona té rivals importants en aquesta competició. Sí. Hi ha Viena, Amsterdam i algunes més, no?
Copenhague.
I aquesta setmana nosaltres hem informat a COPE de que hi ha algunes ciutats que estan utilitzant el tema independentisme doncs per fer mal a la candidatura de Barcelona.
Òbviament.
Això hem d'anar molt en compte, perquè ens juguem les garrofes aquí,
Que el senyor Lozada pensi que per a un europeu, quan tu li dius oh, és que aquest està en un debat independentista, diran, és que clar,
el risc
si
que
Catalunya
que
declarés la independència, que no serà, és a dir, no hi haurà independència a Catalunya.
Bueno, però la conflictivitat hi és,
És a dir, si hi ha el debat de l'Agència del Medicament és perquè hi ha hagut el Brexit, és a dir, perquè el Regne Unit, Gran Bretanya, ha marxat de la Unió Europea i, per tant, la seu del medicament, que estava a Londres, ha de canviar de ciutat europea. Hi ha alguns europeus, sobretot els nostres adversaris, que volen el que volem a Barcelona, que el que estan dient és què passarà, que i si hi ha independència, que també haurem de fer d'aquí a un any un altre procés de selecció, perquè Londres haurà marxat pel Brexit de la Unió Europea i Catalunya haurà marxat d'Espanya i per tant Barcelona ja no serà una capital dins de la Unió Europea i haurien de designar una altra capitalitat. Per això ho diuen els nostres adversaris, i si no diguessin això estarien dient altres arguments, com segurament Barcelona estarem utilitzant sota mà doncs altres arguments per guanyar adeptes en favor de la candidatura barcelonina.
Molt bé. Esteu escoltant el Converses com cada dissabte a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb l'Ivan Guera, la Maria Jesús Cañizares, Leandro Lamor, Juan Carlos Valeri i el convidat d'avui el senyor Alberto Fernández Díaz, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Valero, tens moltes ganes de preguntar. Endavant.
Sí, perquè ha introduït un tema que m'apassiona i que vaig viure en primera línia de la informació com ell, en primera línia de la responsabilitat política, que va ser la celebració dels Jocs, la primera organització i després la celebració dels Jocs, que jo tinc la modesta opinió de que no només va col·locar Barcelona en el mapa mundi, i ja ho veiem amb el turisme, sinó també ens va ajudar molt en un intangible, que és que quan els empresaris catalans viatgen per al món, doncs Barcelona, el ser de Barcelona els hi obre les portes, i així van les exportacions, i així va de bé l'economia, perquè la receptivitat és de que fem les coses bé. Cap ciutat del món l'ha fet millor que Barcelona, i en el sentit que deia Alberto Fernández Díaz, de que quan hi ha consens, quan tothom cedeix i tenim un objectiu comú, som imparables i imbatibles. Jo ara el dia 25 serà
25 anys de la
cerimònia inaugural, i m'agradaria que valorés com des de l'Ajuntament, des del govern, no, de la Colau, una mica és l'antítesis, no? De ells valoren que això és l'apoteosis del capitalisme, no? Mm. I estan fent tot el possible per
minimitzar-lo,
M'agradaria que fes una reflexió en aquest sentit dels barcelonins que vam vibrar, no? Aquells dies, i que estem tan orgullosos d'haver-ho fet tan bé, no?
Jo dels Jocs Olímpics recordo algunes coses, no? I per això a mi m'agrada posar en valor una injustícia i una falsedat. La falsedat és sobre allò que s'ha anomenat i que ha relat, que és la pau olímpica. Als Jocs Olímpics no va existir pau olímpica. Si en tot cas hi va haver-hi pau, va ser el dia següent de les eleccions municipals de l'any 91, quan únicament faltaven un any per als Jocs Olímpics. Perquè els anys més importants per garantir l'èxit que va ser els Jocs Olímpics eren del 87 al 91. I allà no va haver-hi pau olímpica. Va haver-hi guerra per a l'alcaldia de Barcelona de 4 anys després. I tots els projectes vinculats als Jocs Olímpics van tirar inicialment endavant amb un acord entre Pasqual Maragall i el Partit Popular, que va fer possible desbloquejar la construcció de les rondes, el pla d'hotels o la reforma del Port Vell. I això va permetre arribar-hi després a unes eleccions municipals con les obres vinculades als Jocs Olímpics en curs i absolutament perfilades. I al dia següent de les municipals es va materialitzar, jo he de dir, la convicció compartida de que això, els Jocs Olímpics han de sortir molt bé. Dic, sí, però si no haurien sortit bé si els 4 anys anteriors, quan Iniciativa per Catalunya, que estava al govern, feia d'oposició, i Convergència, que estava a l'oposició i governava Catalunya, també feia d'oposició, si el Partit Popular no hagués tingut l'alçada de mires i el sentit de la responsabilitat i el compromís amb Barcelona de pactar amb Pasqual Maragall projectes cabdals com va ser les rondes, el Port Vell o el Pla d'Hotels. I aquesta és el que jo considero que és un referent que algun dia s'haurà de posar també en valor, i una injustícia tremenda. Els Jocs Olímpics van ser realitat per mi gràcies a quatre potes: Joan Antoni Samaranch, ignorat, silenciat, menyspreat per la senyora Ada Colau; Sa Majestat el rei Juan Carlos I, que va mobilitzar també suports internacionals amb el prestigi del rei entre països àrabs i hispanoamericans, per tant d'aconseguir el màxim suport per Barcelona; Pasqual Maragall com a alcalde de Barcelona, que no es va deixar arrossegar pel seu discurs a la contra del seu soci de govern Iniciativa per Catalunya i va apostar per un model de col·laboració pública-privada, que va ser sense el qual no es pot entendre l'èxit dels Jocs Olímpics. I la quarta pota són els voluntaris, uns voluntaris, és a dir, la immensa majoria de barcelonins que avui poden tenir entre 45 i 55 anys i alguns fins i tot més grans, doncs que es varen posar un xandall i que varen estar-hi a tot arreu en les mobilitzacions, en l'organització, amb altruisme, per fer realitat primer un somni barceloní que després dels Jocs ja s'ha convertit en orgull per Barcelona i el sentiment d'orgull que tenim envers la nostra ciutat tots els barcelonins.
El que passa és que ara es critica que haver posat a Barcelona al focus internacional s'ha comportat un turisme massiu, que bueno, que la ciutat s'ha convertit en un lloc irrespirable. Vostè què pensa d'això, d'aquestes crítiques, aquesta turisfòbia que s'està estenent a la ciutat, una que mica és alimentada per les polítiques de Colau?
Que és injusta, que és injusta. Més enllà, per rematar el comentari anterior, si Ada Colau hagués sigut alcaldessa fa 30 anys, Barcelona no hauria organitzat els Jocs Olímpics. Afortunadament per Barcelona, Ada Colau no era l'alcaldessa a l'any 90. I l'altra és que vull recordar que el partit de la senyora Ada Colau, jo me'n recordo que estava començant allà en política, a l'Ajuntament, a Nou Barris, hi havia unes assemblees de veïns, però estem parlant de centenars, de quasi milers de veïns, moguts per Iniciativa per Catalunya i per aquelles associacions de veïns en contra de les rondes, mobilitzacions contra les rondes. Jo em pregunto, si ara tornessin a preguntar als veïns de Nou Barris, què li dirien a aquestes associacions de veïns a les que afortunadament no se les va fer ni cas. Doncs tu em deies amb raó. Jo crec que el problema de Barcelona no és el turisme. El turisme no és un problema, el turisme és una oportunitat per a la nostra ciutat. El que és greu és que allò que és una oportunitat, que és el turisme, una deficient gestió del turisme, primer de Xavier Trias i ara de Colau, han convertit l'oportunitat del turisme en un problema. Això és el que és greu. Però el turisme genera milers de llocs de treball, és el 14% del producte interior brut. Com hauríem passat a Barcelona la crisi, la duríssima crisi, si no hagués sigut pel turisme? Ja ha sigut dura. Doncs sense el turisme, probablement Barcelona no hauria superat. Què és el que hem de fer? Que els aspectes negatius, tota la vida té aspectes positius i negatius. Els aspectes negatius els hem de corregir. I des de que Ada Colau és alcaldessa, fa 2 anys, quan va començar el seu mandat de la senyora Colau, el turisme era el 9è problema a Barcelona. Ara ja és el primer. Per què? Perquè la senyora Colau prefereix gesticular, prefereix dir que la culpa de tot és el turisme, per amagar, per silenciar, que el problema no és el turista. El problema és un ajuntament que, quan hi ha un turista que no respecta la nostra ciutat, no és corregit. El problema és que quan hi ha un habitatge turístic que és il·legal o tenint llicència provoca molèsties en una escala de veïns, no hi ha un pla d'inspecció eficaç que tanqui de forma immediata aquest habitatge turístic. I al final aquí tenim un problema d'autoritat per lluitar, d'autoritat urbanística i d'autoritat en seguretat, d'exigència de compliment de lleis i ordenances envers aquells que no respecten la nostra ciutat, siguin turistes o siguin nacional, tinguin passaport o tinguin DNI. I això és el que ha suposat que s'hagi anat deteriorant. La senyora Colau ha fet el que era més fàcil, que és, per acabar amb els problemes del turisme, prohibiré que hi hagin més habitatges turístics, més hotels, etc. Ho prohibeixo tot. Dic, si el problema no és aquest, jo no sóc partidari de restringir els hotels, i sí que sóc molt partidari de concentrar els habitatges turístics, en tot cas, en edificis sencers, que tens un conserge, un vigilant, una persona que controla qui entra, qui surt i com es comporta. I sóc molt crític en aquests habitatges turístics, en escales de veïns individualitzades, perquè aquests, molt sovint, quan no respecten les normes, i sobretot quan no respecten les normes i des de la inspecció municipal no hi ha una reacció fulminant, doncs no els hi passa res, i per mi ha de ser sagrat garantir el descans dels veïns i la convivència als barris. Però clar, dir que tota la culpa és del turisme, no. El turisme té efectes molt positius i alguns negatius, i ho hem de corregir.
Leandro, i després Iba, vinga.
Sí, en aquest sentit, l'èxit de Barcelona, el turisme, també té molt a veure amb una manera de gestionar tot el tema de l'afluència turística, no? Hi ha la figura de turisme de Barcelona, una col·laboració pública-privada durant molts anys que ha donat... Ara, aquest any, a finals d'any, es farà tota una sèrie de renovacions en els consells d'administració i gestors d'organismes com Turisme de Barcelona, Fira de Barcelona, la Cambra de Comerç també està per ahí. Com veus això? Creus que hi ha el perill de que s'imposin criteris polítics o criteris partidistes sobre el que fins ara ha funcionat raonablement bé, com és la nominació per consens i la professionalització d'aquests òrgans?
Sí, jo estic molt preocupat. Ahir mateix van comprovar com el Consell General de la Fira continua sense renovar-se, que el Turisme de Barcelona proliferen organismes entre sector privat i públic com el Consell Turisme i Ciutat, que lluny de resoldre els problemes i de ser un punt de trobada està agreujant els conflictes i les diferències, i em preocupa que en activitats essencials per Barcelona que generen feina, que atrauen inversions i que garanteixen que Barcelona pugui obtenir els ingressos necessaris per poder mantenir i finançar els serveis essencials per als barcelonins, doncs pugui estar amenaçat, i evidentment això és un perill que està sobre la taula, i és aquesta actitud d'Ada Colau en la que al final s'acaba enfrontant amb tots els sectors econòmics, que és evident que l'Ajuntament no ha de defensar els sectors econòmics individuals o puntuals de cap activitat, evidentment, perquè ha de defensar els interessos de tots, i evidentment, quan parles de turisme hi ha un sector econòmic que genera feina i que té els seus propis beneficis, però lògicament com a ajuntament has de garantir la convivència als barris i el descans dels veïns, i per això està l'ajuntament, per arbitrar, però no pas per intentar amagar la seva responsabilitat a altres d'allò que no ets capaç de fer el propi consistori. I em preocupa un ajuntament que posi traves o prohibicions en l'activitat turística per justificar la seva incapacitat per garantir amb normes que es puguin complir el descans dels veïns, o amb el comerç, entraves per declarar Barcelona com a zona turística comercial o una major llibertat d'horaris, mentre o a la restauració amb les traves amb les terrasses, mentre que els manters el top manta campa sus anchas per la nostra ciutat sense cap tipus de restricció. És a dir, mentre a un restaurador que paga els seus impostos, que genera feina, doncs és inflexible a l'hora d'aplicar-li una normativa que evidentment si s'ha de fer, s'ha de fer, però els manteros, el top manta té permís d'ocupació de la via pública, els manters paguen impostos, per què tracten de forma diferent a uns que els altres, o els ocupes poden entrar en un immoble municipal sense cap tipus de reacció per part del consistori, o en el cas dels ocupes i la senyora Colau, quan no els hi paga la llum els hi paga les festes, quan no li paga la llum i les festes els hi paga el lloguer, o fins i tot
500.000 euros va denunciar vostè aquesta setmana, no?
A que les zones de reforma que paga l'Ajuntament siguin els propis ocupes, que és el cas de l'antiga comissaria de policia de Gràcia, contractin ells directament el consultor.
Per no parlar de Can Vies, de l'històric Can Vies.
L'hauríem de rebatejar Can Tries, en homenatge a l'anterior alcalde, que va consentir la vergonya de no enderrocar.
Jo no sé si va ser Mestries o Fort, però entre els dos ho van deixar. Estic escoltant les converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, amb Juan Carlos Valero, Leandro Lamor, Iván Guera, la Maria Jesús Cañizares, i avui el protagonista, el senyor Alberto Fernández Díaz, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Iva, volies preguntar per
doncs sí, jo traien una mica el focus de la política municipal, tot i que sé que és el que més li agrada al nostre convidat d'avui.
És un tot terreny, Alberto.
Sí, jo crec que el podem preguntar de tot.
Jo estic molt centrat a Barcelona.
Crossover.
Sí, jo t'he reconeix que les psiquiatries de partit i d'altres àmbits... La independència no, Iva, perquè la independència ja no és un tema de Partit Popular, és un tema de convivència i de catalans que ens sentim espanyols.
Jo li preguntaré per això que no li agrada tant, però és que el seu partit acaba de concloure tot un procés de renovació després d'un any d'interinatge del Xavier García Albiol com a president in pectore sense haver estat nomenat. Ara han completat el Congrés del PP català i dels congressos provincials, que s'esperaven en principi més complicats i tumultuosos del que finalment han estat. Està complegut amb aquest procés de renovació, crec que s'ha fet bé, crec que amb això el PP català està preparat pel que se li ve a sobre.
Hi ha una signatura pendent encara dels provincials, que és Girona.
Que és Girona, que no és fàcil.
Que no és fàcil.
El tema Girona encara pendent, però sí, jo crec que hem fet una renovació responsable, sobretot responsable. Hem sigut capaços de deixar enrere a vegades discrepàncies puntuals que podia haver-hi en el territori o alguna forma d'organització dins del partit, perquè jo crec que en ple debat independentista, en plena aspiració de l'independentisme, de dividir-nos a tots els catalans i a separar Catalunya d'Espanya, no s'entendria que el Partit Popular es mirés al melic. I per tant, sobretot, el que hi ha hagut és un sentit de la responsabilitat, un sentit del moment i un sentit d'estat, perquè en aquest moment el debat polític a Catalunya és estat, perquè el que l'independentisme vol és trencar la convivència amb aquesta divisió en funció del teu sentiment dels catalans i separar Catalunya d'Espanya. Jo crec que si haguessin comès la irresponsabilitat de que hi haguessin baralles internes al PP de Catalunya enmig del debat independentista, jo estic segur que més un votant del Partit Popular i gent que no vota el Partit Popular, però que a més de sentir-se català se sent espanyola, diu: com poden mirar-se al melic en clau interna quan el que cal és mirar en perspectiva l'horitzó i sumar esforços per aconseguir el que és més important, que Catalunya continuï sent espanyola i que Catalunya cessi la divisió que ha promogut l'independentisme i se centri en allò que és essencial, que és la recuperació econòmica, la creació de feina, actuar amb mà ferma, amb mà dura contra la delinqüència, rectificar equivocades polítiques d'immigració i donar resposta doncs a les persones que tenen més dificultats al seu àmbit social i familiar, gent gran, persones discapacitades, la dependència, guarderies, educació, sanitat. Això és per mi el veritable debat de la Catalunya real i no passa aquest debat de la independència.
Un tema quasi personal. La leyenda de los Fernández Això era una llegenda urbana.
És el mantra.
Això és una pel·lícula, era... el títol d'una pel·lícula?
No, i a lo mejor cabalgan de nuevo.
Sí. Mi pregunta, jo, ui.
No, vull dir, sempre, a veure, no descobreixo res, tothom sap que ja estava esta llegenda de que els Fernández són els que realment manen...
Los Fernández Díaz.
Fernández Díaz, perdó.
Però, sí...
Els que realment manen i maneguen el PP popular.
Però ja ho he dit bé. Jo sempre deia... Jo en política una cosa que sempre feia, la broma, dic, ostres, que en política, tots els partits, la gent passa de contigo hasta la muerte i al dia següent te volen matar, no?
La muerte, al dia següent és la muerte.
És molt fàcil, doncs, en aquest tema jo a vegades, suposo que passava en altres partits, no? Tota la gent que hi va és gràcies a un. I quan no hi van... o hi ha un problema, la millor forma d'explicar-ho era que la culpa és de aquests que manen molt. I això simplificava molt les respostes, no? I, vaja, jo puc responsabilitzar-me del meu àmbit de decisió, que és el municipal. Més enllà, la veritat és que ni em responsabilitzo ni hem intentat...
No és dolent
decidir.
Reconèixer que, de
no,
veritat...
No, però és que si fos així seria...
Però
jo, com comprendràs, a un ministre d'Interior que tenia les seves coses, no crec que estigués molt pendent del candidat a l'alcaldia de no sé quin municipi de la Catalunya Interior.
De puntons.
O en el meu cas, més enllà de la ciutat de Barcelona, perquè problemes tenia. Però ara bé, insisteixo que és molt fàcil en política que quan uns van en un puesto o tenen una responsabilitat o van a una llista és gràcies a uns, i quan no van, la millor forma d'explicar-li el que ha nomenat els altres o els que han nomenat els altres sense tornar a donar més explicacions, dir no, és que t'han vetat.
Ja. Dit d'una altra manera, jo, tots sabem que encara a vostè li escolten el partit i el que vostè diu és important. Enllaço això amb el seu futur polític. Serà el pròxim candidat del PP a l'Ajuntament de Barcelona, tornarà a ser vostè? Vostè ja mira per una altra banda política, perquè jo crec que seguirà amb un altre front de
on el vol situar, senyor Fernández Díaz? Candidats, aviam.
Jo el que sí
on
que
el situaria vostè?
Jo? Mira, a Madrid.
Estaré dues conclusions. La primera, que en política totes les persones són necessàries, però cap ni una és imprescindible. Dos, que la designació de candidats, en aquest cas d'assessors municipals, s'ha de fer quan toca. És a dir, i bàsicament jo considero que aquesta és una qüestió que s'haurà d'encarar quan falti un any per a les eleccions municipals. Ara el que cal és treballar, que és el que estic fent, intensament. Jo diria que més de la meitat de les iniciatives que presenta l'oposició les presenten els regidors del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona. El que hem de fer és ocupar-nos molt de la senyora Colau i d'aconseguir que no continuï l'alcaldessa aquí a dos anys i de treballar per la millor Barcelona, i preocupar-nos molt poc de qui serà el de candidat, entre altres raons, o candidata, perquè d'aquí a un, quan falti un any, tindrem temps més que suficient. Pel mig hi ha l'1 d'octubre, potser hi hagi un avançament de les eleccions catalanes, i cada cosa té el seu moment.
Clar.
Però, evidentment, ganes de treballar més que en política per les teves idees i amb convicció, sí, però també pot ser perquè ja ha fet 55 anys, crec que hi ha un moment en el que has de fer alguns plantejaments nítids, fins i tot a la teva pròpia casa, i per això crec que hi ha vida més enllà de la independència, i el Partit Popular ha de posar l'accent no tan sols de que defensem un projecte català i espanyol i que no volem que l'independentista divideixi els catalans, sinó que a més som una alternativa sòlida en principis, valors i conviccions que per nosaltres són irrenunciables. I em diran quins són aquests valors irrenunciables pel Partit Popular. Doncs el valor de la defensa del dret a la propietat, el compromís social, la defensa de les classes mitges, la recuperació econòmica al servei d'aquests sectors econòmics i socials més desfavorits, com la creació d'ocupació, la llibertat d'elecció en els serveis públics, la col·laboració pública i privada, aquest principi d'autoritat per lluitar contra la delinqüència, dret a la vida, família. És a dir, jo crec que el Partit Popular, i també a Catalunya, perquè sembla ser que ens deixem arrossegar per la contaminació del debat independentista, però és que, a més de sentir-nos catalans i espanyols, de defensar un model de convivència entre els catalans i des de Catalunya amb la resta d'Espanya, amb aquest sentiment orgullós de catalanitat i espanyolitat, hem de defensar un model de societat basat, arrelat, en aquests principis sòlids que considero que el Partit Popular no és que hagi renunciat, perquè evidentment són irrenunciables, però que no hem de tenir cap tipus de complexes a l'hora de defensar-los. I per tant, hi ha vida o hi ha política més enllà de la independència. I el Partit Popular, a més de defensar un projecte espanyol a Catalunya sense cap tipus de complexa, hem de defensar aquests principis sòlids que van des de la família, el dret a la vida, des de el principi d'autoritat, classes mitges i rendes modestes mitjançant la creació de feina, llibertat d'elecció o el principi d'autoritat.
Això és molt interessant el que deia, perdona, Iva, i això ho ha abandonat el Partit Popular? Contesta amb un sí o amb un no?
No,
ràpidament.
No, jo no, ho ha abandonat.
Però ho ha arraconat.
Però jo crec que contamina tot i que no és incompatible. No és incompatible, i per tant jo crec que hem de fer no m'agrada això, rearmar, però sí que crec que el Partit Popular, nosaltres no som com ciutadans, ni ciutadans som com nosaltres, ho dic amb tot respecte. O sigui, hi havia votant del Partit Popular que pensava que Ciutadans era la marca blanca, era una altra forma de votar al Partit Popular. Varen deixar de pensar així quan s'ha adonat que si hagués sigut per Albert Rivera, avui el president del govern d'Espanya no seria Mariano Rajoy, sinó seria Pedro Sánchez. I que ara es baixen els impostos entre un acord del Partit Popular amb Ciutadans, que Ciutadans no incorporava amb l'acord que va signar amb el PSOE per tal de que Pedro Sánchez fos investit com president del govern d'Espanya. Però hem de ser dues opcions diferents. Jo no dic que hagin de ser contradictòries ni molt menys a Catalunya, perquè a Catalunya, per damunt del debat de sigles de partit, hi ha la unió d'aquells que compartim un model de convivència i un sentiment. Sentir-nos catalans i espanyols i compartir el desig, l'anhel d'una Catalunya en la que ja n'hi ha prou de tanta divisió, de tant enfrontament que promou l'independentisme, i que és l'hora d'administrar i governar Catalunya des de la normalitat de la Barcelona, de la Barcelona de Catalunya real, que són aquests problemes, la feina, la cosa econòmica o...
Podem entendre que estaria d'acord aleshores amb la tesi que presenten Ciutadans, que les properes eleccions avançaran, les properes eleccions autonòmiques seran un escollir entre independentisme i no independentisme, i que després d'aquestes eleccions hi hauria d'haver un front, una aliança entre partits no independentistes?
O sigui, votaria Inés Arrimadas si donés els vots?
Jo li preguntaria a Inés Arrimadas si votés al nostre candidat, que és Xavi García Albiol, no? Que, entre altres raons, perquè a diferència d'Inés Arrimadas o Ciutadans, el Partit Popular doncs no farien com ha fet Ciutadans a l'Ajuntament de Barcelona, que li ha votat el pla d'habitatge d'Ada Colau, que es diu Ràpid, és a dir, la mesura estrella d'Ada Colau en aquest mandat ha sigut el pla d'habitatge, i el pla d'habitatge ha tirat endavant amb el suport de Ciutadans a la Barcelona en Comú d'Ada Colau, en la que, per cert, bueno, contempla diversos aspectes i dos crítics. Jo no crec en els fronts, sinó les complicitats. A vegades se simplifica, però és evident que a mi m'agradaria que en les properes eleccions catalanes no hi hagués un front d'independentisme o no independentisme, sinó que hi hagués una clara diferència entre aquells que volen un model de societat per a Catalunya des de la llibertat, la pluralitat, deixar enrere el debat independentista i posant l'accent en aquests principis, en aquests valors essencials de col·laboració pública i privada, de suport a les rendes modestes i alhora també a les classes mitges, d'aquest defensa del principi d'autoritat de mà ferma, madura en la lluita contra la delinqüència, la llibertat d'elecció de serveis públics essencials de l'educació o la sanitat, i això significaria que arribem a les eleccions catalanes en les que ja s'ha derrotat l'independentisme perquè ha fracassat en el seu desafiu de l'1 d'octubre. A mi m'agradaria més aquest plantejament, perquè així deixaríem de parlar d'independència i parlaríem d'allò que ens interessa. Com aconseguim que també des de Catalunya afegim més intensitat a la recuperació econòmica i a la creació de feina que està promovent el govern d'Espanya del Partit Popular. Com podem fer de més qualitat la sanitat i l'educació a Catalunya? Com garantir la seguretat? A mi són aquests els debats que m'interessen i em preocupen. Malauradament, em preocupa també un problema que jo espero que després de l'1 d'octubre deixi de ser un problema, que és el debat independentista perquè se l'ha derrotat.
No, però això que diu és extensiu a l'Ajuntament de Barcelona, ho dic perquè parlava de complicitats. Fins ara l'oposició, que és molt crítica, tota ella, vers la de Colau, no ha pogut fer un front o diguem-ne, no han complicitats per
fer-la fora.
Un govern alternatiu a un govern que està en minoria.
No hem sigut capaços, si no serà pas perquè jo m'hagi ofert, no en sentit personal, sinó de reflexió política, de que hem de posar Barcelona per damunt de les sigles polítiques, i que per treballar per Barcelona sempre faltaran esforços i sempre sobraran sigles de partit. És el meu compromís, ho he fet realitat sempre, governi qui governi, o Trias o els alcaldes Hereu o Clos. Ara bé, Adrià Colau ha tingut dos aliats sobrevinguts, perquè es dona la paradoxa que Barcelona està sent governada per la minoria més absoluta de la seva història democràtica. Mai tan pocs regidors, els 11 de Colau, havien tingut tot el govern de la ciutat de Barcelona. Mai tan pocs havien tingut, no tant, ho havien tingut tot. I a sobre per exercir el govern de forma totalitària, pròpia d'un partit d'esquerra extrema, que és Barcelona en Comú, caracteritzada per la senyora Ada Colau. I ha tingut dos aliats sobrevinguts, la senyora Colau, que ho ha fet possible. Un aliat sobrevingut ha sigut el procés independentista, que partits que podrien coincidir en l'àmbit municipal fa impossible que ho puguin fer. I l'altre aliat és la fragmentació. Hem passat de 5 a 7 grups municipals i, per tant, el procés independentista i la fragmentació municipal política a Barcelona s'ha convertit en un aliat imprescindible i sobrevingut a Ada Colau, que li permet governar amb la minoria més absoluta de la història, en la que mai tan pocs ho havien tingut tot, i a sobre el govern ho havien exercit de forma totalitària, pròpia d'un govern situat en l'esquerra més extrema de l'art polític.
Ens queda un minutet per acabar el programa d'avui. No m'agradaria acabar sense parlar d'un aniversari. Parlava abans del Valero, dels 25 anys dels Jocs Olímpics, 20 anys del segrest i assassinat de Miguel Ángel Blanco. Els pròxims dies hi ha actes, celebracions, reconeixements a la figura de Miguel Ángel Blanco arreu d'Espanya. Jo no sé si a Barcelona hi ha prevista alguna cosa, algun acte, es dedicarà a algun carrer, per exemple, a Miguel Ángel Blanco, a l'estat de Barcelona? En aquest sentit, vostès han fet alguna cosa.
Sí, jo propuse que Miguel Ángel Blanco tuviera una calle en Barcelona. Es un homenaje y un reconocimiento de la ciudad a una persona que con su entereza y con su vida permitió dar un vuelco a la lucha contra ETA, ya no solo desde la loable función y respuesta a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también de la ciudadanía. Y por lo tanto, Barcelona le debe un homenaje a Miguel Ángel Blanco, y yo reclamo a Ada Colau que rectifique su rechazo inicial a aceptar mi propuesta para que Miguel Ángel Blanco pueda tener una calle en nuestra ciudad. Sería un reconocimiento a su persona, pero sobre todo a la dignidad y a la entereza de aquellos que dieron lo más importante, su vida, por la democracia y por la dignidad de un Estado de Derecho.
Bueno, veurem si la senyora de Colau rectifica i la ponència del nomenclàtor doncs contempla aquesta possibilitat. Doncs no hi ha temps per res més, hem de posar el punt i final converses d'aquest dissabte. Gràcies a la Iva i al Mari Jesús, Juan Carlos i Leandro, i també com no el convidat d'avui, el senyor Alberto Fernández Díaz, president del grup del Partit Popular a l'Ajuntament de Barcelona. Bona tarda, bon estiu i moltíssima sort.
A vostè.
Gràcies a tots, tornem el dissabte que ve, com sempre, converses, cadena COPE Catalunya i Andorra. Que vagi bé, molt bon cap de setmana, adeu-siau.